21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 14 de març. Saben vostès que l'any passat a les Balears els nostres estimats professionals sanitaris hagueren de patir més de 1.400 agressions? Saben vostès com anula, entristeix i afecta un professional sanitari rebre un insult, una amenaça o una agressió física? Com es romp la confiança metge-pacient? I d'avui, aprofitant que aquest dijous, dia 12, s'ha presentat el Dia Nacional i Europeu contra les Agressions als Professionals Sanitaris, Vida Saludable se centra en xerrar d'aquesta xacra, perquè només donant visibilitat a aquest problema acabarem amb uns comportaments indignes que atenten contra els metges i les infermeres i que redunden en l'atenció i l'assistència sanitària. Avui fem el programa des de la seu oficial del Col·legi Oficial de Metges de les Balears, al carrer Passeig, Mallorca, de Palma. Per xerrar d'agressions ens acompanyarà el seu president, el doctor Carles Recasens, la seva gerent, Marian Fuster, i experta en dret sanitari, i també començarem una estoneta amb el director general del Servei de Salut, Javier Ureña. Però, com que no depèn únicament del Col·legi de Metges, de l'administració i dels pacients canviar aquesta tendència, és necessari també la veu de l'autoritat per conèixer la seva experiència. Per això tindrem amb nosaltres Alfredo Rodríguez, oficial de la Policia Nacional, que exerceix com a interlocutor policial sanitari a les Illes, col·laborant activament amb el Col·legi de Metges. Aquest és el tema principal i únic avui del programa, que comença ja i que vol posar fil a l'agulla a les agressions sanitàries. Així que no perdem ni un segon més. Benvinguts a Vida Saludable. Molt bon dia. Aquí ara comença Vida Saludable, el programa de referència de la salut i el benestar a IB3 Ràdio. Ens estem acostumant a sortir de la seu de la Ràdio Pública de les Illes Balears, al carrer Manuel Azaña de Palma, per tal de poder fer programes monogràfics on tractar diferents temàtiques. Si el passat dia 28 de febrer érem al Passeig Sagrera de Palma per xerrar de malalties minoritàries, avui som a la seu del Col·legi Oficial de Metges i Metgesses de les Balears, al Passeig Mallorca. Volem donar la importància que mereix una problemàtica que s'ha convertit en una xacra, les agressions als professionals sanitaris per part de pacients i familiars. Laura Calafà, molt bon dia.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia als nostres oients. Efectivament, volem sumar-nos a la commemoració del Dia Europeu contra les Agressions a Metges i Professionals Sanitaris. Per això, avui som a la Casa dels Metges. Aquesta setmana han conegut que el Servei de Salut de les Illes Balears, el Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears i el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears han signat un conveni de col·laboració per tal de desenvolupar actuacions d'assessorament, acompanyament, conscienciació i canalització institucional en els casos d'agressions a professionals.
Tant el Servei de Salut com el COMIB i el COIB reconeixen que l'increment del nombre d'episodis de violència contra els sanitaris és una amenaça greu per a la integritat personal i la qualitat assistencial i afecta especialment aquest col·lectiu, un dels pilars de l'atenció sanitària pública i privada. Avui diferents veus autoritzades analitzaran aquesta problemàtica i començam amb el president del Col·legi de Metges, el doctor Carles Recasens, a qui agraïm enormement que hagi obert la Casa dels Metges a la Ràdio Pública i IB3 Ràdio. Bon dia, doctor.
Hola, molt bon dia a tots.
Imagina, senyor Recasens, que ha estat una setmana intensa. Ha signat un conveni, ha anat al Parlament, això en conversarem en uns instants, però jo crec que, sobretot, ha arribat el moment de dir prou.
Bueno, primer de tot, és veritat que ha sigut una setmana intensa, però diria que és tremendament gratificant, no? Ha sigut una setmana dedicada a un tema que en els professionals mos interessa, mos preocupa i mos patim d'una forma directa o indirecta al llarg de la nostra vida professional, que són les agressions, amb la qual és un plaer poder-li donar aquesta visibilitat i aquest pes que es mereix aquesta lacra.
Per què passa això, president? Perquè un pacient que té la confiança del seu metge i la seva infermera l'acaba creient, romp aquest vincle.
Bueno, entenem que, i al llarg d'aquesta setmana hem parlat molt, de que hi ha diferents factors que tenen a veure amb el moment social, no? de la nostra societat, no? On la violència, on l'agressió, on la irritació està molt més present i és molt més palesa. Després també hi ha altres components que fan que les persones estiguin més enfadades, no? Que requereixen o volen o exigeixen aquesta immediatesa, i és veritat que qualsevol sistema de salut implica una espera, implica un neguit, implica el dolor, implica el sofriment, no? I això som una societat que hem demostrat al llarg de tots aquests darrers anys que mos costa gestionar totes aquestes situacions.
Doctor Recasens, ara li feim una pregunta com a expert vostre en salut mental. La societat és agressiva per naturalesa? Ho veiem, per exemple, en el futbol, no només exactament a les consultes.
Per desgràcia, la societat té aquest component, no? Que a ningú agrada que la immensa majoria de les persones intenten amagar, no? Però sí que socialment està acceptat que en certs entorns, com per exemple l'entorn del futbol, per desgràcia, no? Aquesta violència, aquesta irritació es deixa com llibertat, no? És com un xec en blanc de que un en el futbol pot fer el que li doni la gana, no? Certs àmbits que estan com molt identificats en la que la violència i l'agressivitat sí que està permesa entre cometes, perquè de permesa no hi està, però la gent es dona aquesta llibertat de poder-la exercir.
Com podem aturar aquesta xacra? Més denúncies i sancions?
Bueno, nosaltres entenem que hi ha tres estratègies clares. Una és la de la resposta, i això vol dir davant d'una agressió denunciar. Després també hi ha la de la prevenció, que té a veure amb l'educació, té a veure amb la conscienciació de la població, i després hi ha la part de la detecció i la part de la notificació, no? Que és un dels punts on nosaltres, els professionals sanitaris, hi hem fet feina, que és amb nosaltres mateixos que davant d'una agressió, pues, identificar, reconèixer que m'estan agredint, no? I després donar aquesta passa de vaig a fer algo davant d'aquesta situació d'agressió, amb la qual hi ha aquests tres moments en els que podem intervenir.
Si la relació metge-pacient està basada, lògicament, en la confiança, doctor, un conflicte amb una agressió verbal o física la romp ja de per vida, no queda més remei que no tornar a veure el pacient?
Sens dubte, la relació metge-pacient, un dels pilars fonamentals, i diria que és el pilar fonamental, i diria que és l'eix, és aquesta confiança, no? Sense aquesta confiança podem parlar d'altres tipus de relacions, però no la relació del metge-pacient. El metge ha de confiar en el pacient, en la persona, i la persona que va a demanar ajuda ha de confiar en el metge. Quan hi ha una agressió, com en tota relació, tot es romp. Això no només és la relació metge-pacient, sinó, per exemple, també en les relacions, qualsevol tipus de relació d'amistat o sentimental, quan hi ha aquesta agressió, ja sigui física, ja sigui psicològica, ja sigui quan hi ha una amenaça, no? Aquesta relació es romp, o el pitjor, es transforma en algo que mos va prodint per dins, no? I acaba malament.
Clar, perquè el pacient que insulta o agredeix no és conscient que el metge no és de ferro, té sentiments, pateix i efectivament li afecta el seu benestar emocional i se torna una inseguretat, no?
Sí, a mi el que m'agradaria moltes vegades és que el pacient pogués tenir un mirall i es veiés a si mateix com es comporta la consulta, no? Amb aquella cara, amb aquells ulls, amb aquella mirada, amb aquella agressivitat, i probablement el propi pacient no es reconeixeria, no? Probablement el propi pacient s'assustaria de si mateix, no? És veritat que aquestes situacions nosaltres, els metges i la resta de professionals sanitaris, hem d'actuar, no? I ens hem de protegir davant d'aquestes situacions.
Vostè va dir al Parlament que el Col·legi de Metges no es posarà de perfil davant les agressions i per a mostra un botó. Ens pot explicar el seu cas d'ara fa un any personal? L'amenaçaren i fins i tot a la seva família.
Sí, efectivament. Jo tinc el lema de que, i no només en aquí en el col·legi, vull dir, nosaltres i jo, quan m'implico en un projecte, és per fer. Vull dir, no és per passar l'estona ni com dic jo, pues, per posar-me el perfil, sinó que si nosaltres hem decidit estar en el Col·legi de Metges és per fer i per estar al costat del metge i per ajudar-lo i per avançar, no? En aquest sentit, vaig decidir compartir aquesta experiència i aquesta vivència desagradable que vaig viure en primera persona en la meva consulta un dia a finals de l'any passat, al desembre. Un dia que estava sol a la consulta, no? amb aquest pacient i amb els seus familiars, i me vaig trobar immers en una situació que no esperava, que no tenia prevista, que no tenia planificada, no? I que feia estona que no m'hi trobava. No? És veritat que, i ho vaig dir al Parlament, estaré eternament agraït a la policia local d'Inca, a la Guàrdia Civil, que són els dos cossos que van intervenir i que es van presentar d'una forma molt ràpida a la consulta i me van ajudar a protegir-me i me van ajudar a que aquesta persona fugís de la meva consulta i que no hi hagués, en aquest cas, víctimes o no hi hagués, no, això no anés a més, no? I que aquesta persona no pogués executar lo que va dir. Després no vaig dubtar ni un segon. Vull dir, aquell mateix vespre vaig trucar a Quines Col·legi a través de la Marian, la nostra assessora jurídica i gerent, per tal de notificar-li el que m'havia passat, i ho recordo perfectament perquè estava en el cotxe anant cap a casa i necessitava parlar-ho amb qualcú. Vaig cridar a la Marian i li vaig relatar el que m'havia passat i que necessitava denunciar-ho. Vull dir, que no volia deixar-ho passar. Que moltes vegades hagués sigut el més fàcil deixar-ho passar. Demà serà un altre dia, m'adormiré i ja està, no? I demà a continuar. Però vaig decidir que no. Vaig decidir que ho havia de fer per jo, ho havia de fer per la meva família i ho havia de fer també per la resta de companys, perquè no mos hem d'oblidar, un agressor, una persona violenta, quan no se li para els peus, quan no es denuncia, el risc de que torni a reincidir és altíssim.
Què es fa en un cas així, doctor? Perquè pareix que el pacient és sempre la persona vulnerable, però la persona que està atenent el pacient, el metge o la metgessa, també són persones vulnerables. Què es fa en un cas així?
Efectivament, aquell pacient en concret és una persona vulnerable, és una persona fràgil, és una persona que no està bé, que necessita ajuda. No? El que passa és que aquí jo o tots els metges hem d'intentar equilibrar, no? I hem d'intentar entendre que ha de coexistir el dret a ser ajudat, el dret que té el pacient a rebre el tractament, a rebre aquesta ajuda, i el dret que té el professional a protegir-se. Jo ja no dic que en aquell moment ningú m'havia de protegir, no hi havia una institució, estava jo a la meva consulta, però jo tinc el dret i tinc l'obligació de protegir-me, no? I d'utilitzar els medis que tingui el meu abast. Torno a dir, aquí jo vaig decidir cridar a l'112 i va haver-hi una resposta immediata, amb la qual aquests van ser els medis que jo tenia el meu abast, no? I ha de coexistir aquest... El pacient, per molt malament que estigui, no pot justificar el fet de que faci el que li doni la gana. No hi ha res que justifiqui una amenaça i, en aquest cas, la violència.
Doctor, ha demanat en el Parlament que se canviï la llei de salut. Per què?
Nosaltres vam anar al Parlament perquè volíem presentar una proposta concreta. No només volíem anar al Parlament a visualitzar, no? o que fer visible aquesta situació, aquesta realitat. Això seria una estratègia, seria un motiu per anar al Parlament, però sí que volíem anar al Parlament a presentar aquesta proposta concreta, una proposta real. No és una proposta, no és un brindis al sol. Per què? Perquè hi ha altres comunitats autònomes que hi han donat aquesta passa, com és la Comunitat Autònoma de Galícia i com és la Comunitat Autònoma de la Comunitat Valenciana. Per això, i nosaltres el que demanam és que amb aquesta referència que tenen d'altres comunitats autònomes que ja han donat aquesta passa, que aquí a Balears, per als metges i per al personal sanitari de Balears, el Parlament dongui aquesta passa, similar o amb els matisos que siguin necessaris, però que donguin aquesta passa.
Va notar un interès en grups polítics després de la seva compareixença? Van notar que empatitzaven la problemàtica?
Sí, nosaltres, la veritat és que jo els he d'agrair moltíssim la sessió a la qual vaig poder participar. La veritat és que l'entesa i la... diria que l'actitud dels grups polítics doncs va ser excel·lent, no? D'escolta, crec que van ser molt comprensius, crec que estan oberts, realment ho crec, que estan oberts a plantejar la via i la fórmula per tal de fer aquesta modificació i per tal de prendre mesures per tal de poder protegir encara més en els professionals sanitaris. És veritat que vam arrencar d'algun dels grups o d'algun dels parlamentaris aquest compromís, no? Inclús sense haver redactat res, no? Aquest compromís de jo votaré a favor, perquè jo voto a favor de protegir els professionals sanitaris, crec que en aquest sentit pues, ha de ser un motiu de consens entre tots els grups parlamentaris.
Recordi, nostres oients, que estem fent el programa avui Vida Saludable dissabte 14 de març des de la seu oficial del Col·legi de Metges al Passeig Mallorca de Palma. Feim una petita durada, no retiri, senyor Recasens, perquè introduïm noves veus autoritzades per aixerar d'aquesta xacra. Fins ara.
Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial. Obrir cada dia, acompanyar, liderar, cuidar, investigar, protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellemallorca.es.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a la ràdio pública, avui des de la seu oficial del Col·legi de Metges, per xerrar i aprofundir en la xacra de les agressions. I seguim conversant amb més veus, perquè aquesta setmana hem conegut aquest conveni per sumar forces i per això hem convidat també al nostre programa a una part implicada i compromesa per posar fil a l'agulla com és el Servei de Salut. Ens acompanya el seu director general, Javier Ureña. Molt bon dia, Javier Ureña. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Què tal? Molt bon dia.
Vostè va indicar a la presentació que la Consellera de Salut defensa la tolerància zero contra les agressions i que no deixaran desemparats de cas sanitari davant d'una agressió. La primera passa és animar a denunciar.
Sí, por supuesto. Dentro de nuestra estrategia de cuidado al profesional, que evidentemente es mucho más amplia, algo que nos preocupa enormemente es la de poder proveer a todos nuestros profesionales de un espacio de trabajo seguro. Algo que debería ser pues una circunstancia totalmente consolidada y la evidencia es que en algunos casos, que siempre serán demasiados en el caso de que haya una sola agresión, pues son demasiados dentro del sistema de salud. Y evidentemente una de las acciones que intentamos promocionar es que los profesionales agredidos pues denuncien y cursen esas reclamaciones a través de los canales establecidos para que se puedan llevar a cabo las acciones pertinentes.
I per facilitar les denúncies que vostè comenta, aquest conveni estableix la creació de la figura d'un responsable designat a cada centre sanitari, ja sigui hospital o centre de salut, que faciliti aquesta formalització de la denúncia, no?
Sí, es muy importante que todos los profesionales tengan un compañero de referencia que les acompañe durante todo el proceso, les informe, les apoye y sirva de enlace para todo el resto de figuras que entran cuando se inicia un proceso de este tipo.
Senyor Ureña, arran d'aquest acord s'elaborarà un mapa d'actuació i prevenció. Com es fa per prevenir unes agressions que no tenen cap lògica i que sembla que es produeixen quan algú perd la raó i els papers?
Bueno, yo creo que la prevención pasa por mentalizar a la población de lo, bueno, primero que son intolerables las agresiones y después las consecuencias que tiene. Los profesionales sanitarios son profesionales que tienen que estar especialmente protegidos desde mi humilde punto de vista porque son profesionales que ya por la naturaleza de su trabajo se ven sometidos pues a una especial tensión, a un especial nivel de exigencia. Ya que cuidan de lo más importante que tenemos en sociedad, que es la salud de todos los ciudadanos. Y solo por eso ya tienen, yo creo, que recibir un especial cuidado. Y evidentemente, pues, defenderlos de las agresiones pues algo que es absolutamente necesario.
El 87% de les agressions de l'any passat foren verbals. Han de deixar de normalitzar que algú insulti o menyspreï a una infermera o un metge. Llevat del futbol, com dèiem abans, cap professió pateix aquestes actituds tan lamentables.
Sí, totalmente. La evidencia parece que pues por el nivel de tensión que tienen algunos usuarios, pues además de las agresiones físicas, que parece que están disminuyendo gracias al trabajo de todas las instituciones y a la concienciación de la población, pues sí que hay otro nivel de agresiones, que son las agresiones verbales, que también son absolutamente intolerables y que toda la población tiene que entender que a los profesionales sanitarios, como decía, pues hay que cuidarlos especialmente y respetarlos especialmente.
Senyor Urenya, més del 12,5% restant varen ser físiques aquestes agressions, segons dades de la memòria 2025 elaborada pel Servei de Seguretat dels Professionals del Servei de Salut. Què més destacaria d'aquesta memòria? Que deu ser una radiografia molt bona.
Sí, bueno, principalmente lo que destacamos es que lo que nos informan los técnicos, los funcionarios que se dedican a elaborar esta memoria, es que lo que parece es que efectivamente a nivel numérico las agresiones denunciadas aumentan, pero es porque hay mayor concienciación a nivel profesional y lo que hacen es registrar más las agresiones nuestros profesionales sanitarios. Sin embargo, lo que detectan ellos es que, según parece, a nivel real el número de agresiones está disminuyendo, lo cual es buena noticia.
Uh-huh. Juntament amb la Policia Nacional, que avui a més tenim representants aquí que ara conversarem amb ells, i la Guàrdia Civil, el Servei de Salut imparteix cursos de formació als seus professionals amb l'objectiu de considerar-los com actuar en cas d'agressió. Funcionen? Es poden esquivar conflictes perquè no encara siguin més àmplies aquestes xifres?
Sí, parece que la formación ayuda a manejar determinadas situaciones de estrés y efectivamente pues que los profesionales también aprenden a gestionar pues esos pacientes más conflictivos, más problemáticos y en algunos casos pues a conseguir que esa situación asistencial tensa no derive en una agresión.
Senyor Urenya, a més, el Servei de Seguretat dels Professionals del Servei de Salut de les Illes Balears ha posat en funcionament l'aplicació Nira per a la notificació i el registre d'agressions d'usuaris dels professionals del sistema sanitari públic de les Illes Balears, que els professionals poden fer ús d'aquesta aplicació des dels ordenadors de la feina, és així?
Sí, bueno, es una aplicación que además está especialmente señalizada dentro de las intranets de nuestras gerencias y de la intranet del Servicio de Salud, de manera que es muy fácilmente accesible para todos los profesionales. Además, se hacen campañas de concienciación y de información para que todos la conozcan y es un mecanismo de recogida de información, además, bastante rápido. Lo hacemos y lo diseñamos con el objetivo de que sea lo más fácil y más sencillo posible para los profesionales, pero conteniendo pues toda la información necesaria para que luego se pueda evaluar el caso y determinar si puede tener un recorrido penal y tiene que ofrecerse pues una denuncia al profesional o si merece otro tipo de reprimenda para el usuario agresor.
La consellera, la senyora Manuela García Romero, va dir que havien d'adjuntar esforços, administració, COMIP i COIBA. ¿Junts podran amb aquesta xacra?
Por supuesto, y evidentemente no vamos a reducir esfuerzos hasta que no hayamos acabado con la última agresión. Yo creo que los convenios que hemos firmado esta semana son un extraordinario ejemplo de la colaboración entre las instituciones. Colaboramos con el Colegio de Enfermeras y con el Colegio Oficial de Médicos en muchos otros sentidos y esta colaboración también va a ser muy provechosa. De hecho, yo creo que una de las grandes ventajas que se derivan de la suscripción de estos convenios, que es que los colegios van a ofrecer también pues asesoramiento legal y acompañamiento durante la denuncia a los profesionales, parte de una iniciativa del Colegio Oficial de Médicos, además de su gerente expresamente, y va a ser una ventaja añadida a todo el procedimiento que va a permitir facilitar a los usuarios que puedan llevar a cabo este tipo de procedimientos. Y además, sobre todo en los casos más graves, en los casos de agresiones físicas, hay que recordarles a nuestros profesionales que cuando se condena a un agresor, pues la evidencia que tenemos es que no hay reincidencia, la reincidencia que tenemos es cero, y en ese sentido pues hay que recordarlo para animar a hacer esas denuncias, para llegar hasta el final en el procedimiento penal y para conseguir que esos agresores pues no vuelvan a reincidir.
Vostè, senyor Urenya, que la seva directora està responsable jurídic de l'Hospital d'Inca, on és psiquiàtric, cap de servei de psiquiatria, el doctor Recasens, supos que m'imagino que quan va al Parlament i comenta que ell ho va viure a les seves carns, una amenaça, una situació incòmoda per ell i per la seva família, se demostra que tothom és vulnerable davant d'aquesta situació.
Sí, totalmente. Yo no creo que ninguna parte de la organización esté completamente libre de este problema, porque al final relaciones con los usuarios prácticamente desde incluso a nivel pues a lo mejor indirecto desde el personal de limpieza a los celadores hasta incluso la dirección puede vivir situaciones de tensión con algún usuario y evidentemente en ese sentido todos nos tenemos que mentalizar de que hay que concienciar a los profesionales, de que hay que protegerlos y que hay que concienciar también a la población de cómo hay que tratar a nuestros profesionales sanitarios.
Doctor Recasens, sempre se xerra de l'educació com a pilar fonamental de qualsevol societat, no sé si també a les escoles s'ha d'intentar explicar que efectivament que els metges i les infermeres estan per vocació, per ajudar i que des de petits, igual que s'ha de respectar a la dona i s'ha de respectar a tothom, també els sanitaris.
Sí, l'educació és la clau, no? De qualsevol crec que és la fórmula, no? Però ja no només l'educació a l'escola, crec que a casa, no? A cadascun, cada pare i cada mare, cada família, tenim una responsabilitat d'educar en aquesta forma de comportar-nos, en erradicar qualsevol tipus de conducta que sigui violenta o que sigui agressiva o que sigui de menyspreu o que sigui de falta de respecte. Aquí tenim una responsabilitat a casa, no? Jo com a pare sento aquesta responsabilitat amb els meus fills i des del lloc on estiguem, cadascú la seva institució, cadascú, per exemple, les escoles, no? Els professors també tenen un paper fonamental, no? I tots hem de sumar, no? És veritat que, i aquí, tant amb el Servei de Salut, crec que ho tenim molt clar, no? Que davant de les agressions o davant de moltes situacions hem d'estar units, no? Crec que el fet de que tots els grups polítics aquesta setmana hagin llegit un manifest enfront a les agressions, això el que demostra és aquesta capacitat d'unió, i crec que les estratègies, crec que aquesta visibilitat d'unió és algo que haurien de posar més en marxa i hauria de ser bastant més comú, no? Units som tremendament més forts.
Ara que tenim a nosaltres el director general de Servei de Salut, imagino que agraït, no?, perquè conveni, tot suma.
Sens dubte. Vull dir, estic molt agraït tant amb el director general, amb en Javi, com en se consideren, a Manuela. Crec que és un gest i són d'aquests gestos que queden, no?, que deixaran aquesta empremta, sobretot per tal de que efectivament aquestes accions sí que ajuden a protegir, sí que ajuden a cuidar en el professional, perquè si no les paraules se'ls endú el vent, no? I en canvi aquests convenis i aquest compromís de no deixar ningú enrere, no? El 100% de les persones que pateixin una agressió tindran aquesta resposta. I això és l'altre dia, ho parlàvem amb la Mària, nosaltres no prometem això, nosaltres ens comprometem en que el 100% dels metges que rebin una agressió i que la notifiquin tindran aquesta resposta per part del col·legi, per part del Servei de Salut. Farem el que faci falta per tal de que hi hagi aquesta resposta.
Dues preguntes d'actualitat abans de convidar el senyor Javier Ureña. La primera és: aquesta setmana a nivell intern ha acabat el termini per presentar candidatures al COMIB i el senyor Recasens torna a ser president perquè no ha hagut cap alternativa. Supos que donar-li una bona primer i segon que, bueno, segui fent feina molt adequadament entre el Servei de Salut, la Conselleria i el Col·legi de Metges, que representa un col·lectiu importantíssim en la sanitat i bàsic.
Sí, creo que es una gran noticia saber que vamos a contar durante un mandato más con un presidente como Carles Recasens. Creo que es el mejor presidente que el Colegio de Médicos podría tener. De hecho, durante los últimos años hemos visto iniciativas y hemos visto medidas en el colegio que han supuesto una modernización, una mayor preocupación y una mayor intensidad en el cuidado de sus profesionales. Creo además también que el Servicio de Salud como institución y el gobierno se benefician de esas medidas, y un ejemplo es el convenio que hemos suscrito esta semana, y creo que en general para toda la profesión médica es una grandísima noticia.
Senyor Recasens, breument, imagino que content i amb moltes ganes 4 anys més.
Sí, la veritat és que content i agraït. Content per la feina feta. No sóc una persona tremendament autocomplaent, tot i que sí que m'agrada donar-me aquestes ditades de mel, perquè crec que mos els hem de donar. Però orgullós de les persones que amb les que he fet feina, des de les persones que estan dins el COMIB, que duen el COMIB en el dia a dia, no? Gent de la Junta de Govern que ha actuat d'una forma molt activa, també molt agraït a les institucions, als diferents responsables, en Javi, en Manuela, la resta de presidents i decans de col·legis professionals, institucions a nivell local, a nivell nacional, no? Amb les que he pogut fer feina durant aquests anys, tremendament agraït, no? He de dir i de reconèixer que ha sigut 4 anys que he gaudit, que he disfrutat. Sempre m'han agradat els reptes al llarg de la meva vida I la presidència del Col·legi de Metges ha sigut un repte. Hi havia molts d'àmbits que eren molt desconeguts per jo, i la veritat és que he disfrutat molt amb persones, i sobretot el que em quedo, no? Perquè fent la revisió una miqueta de què és el que hem fet durant aquests anys, em quedo amb aquesta sensació de que hem estat al costat del metge i de les metgesses de Balears, tant en els bons moments com en els moments més feixucs. I això és algo que m'enduc, no? I m'enduré sempre, el fet d'haver estat i d'estar, i en aquest cas de seguir estant al costat del metge. Aquest és el meu granet d'arena, no? De cara a la professió i de cara al col·lectiu dels 7.000 metges i metgesses de les Illes Balears.
I la darrera, molt breu per totes, perquè el temps mos menja, també és d'actualitat. Dilluns comença una nova setmana de vaga, una cosa que sempre acaba incomodant tant el personal com el pacient. Com valora el Servei de Salut d'aquest fet, aquesta setmana nova que començarà dilluns, i també, evidentment, el Col·legi de Metges?
Bueno, asistimos a una nueva semana de huelga. Como venimos diciendo desde hace tiempo, algo que debería ser absolutamente excepcional es algo que ya estamos normalizando, y es evidentemente una nefasta noticia para todo el sistema sanitario. Parece que el gobierno de Sánchez y la ministra pues siguen en una situación de incapacidad para llegar a acuerdos, y que el colectivo médico pues no sigue sin otra posibilidad que mantener pues esas jornadas convocadas de huelga. Como ya hemos visto, eso genera pues unas repercusiones en el sistema sanitario, que para que funcione bien necesita que su capacidad óptima pues esté a completo rendimiento, y evidentemente pues tantos días de huelga durante una semana cada mes pues tiene una repercusión a nivel de actos asistenciales suspendidos, a nivel de necesidad de reprogramar todas esas actuaciones que quedan pendientes, y luego genera pues determinadas tensiones que hemos visto pues los efectos que tienen durante algunos días. Evidentemente, pues hacer el llamamiento a la ministra, al señor Sánchez, que es el último responsable de esta situación, pues a que lleguen a un acuerdo con el colectivo, a que permitan pues cesar estas convocatorias de huelga y a que el sistema sanitario pueda volver a funcionar con normalidad, que es lo que debería estar haciendo.
Señor Requesens.
La veritat és que és una situació, com no dir-ho, vull dir, és una situació que no és desitjable, que és una llàstima, perquè tenim tots els ingredients per millorar el que és la sanitat pública, la sanitat en general, i em sorprèn que en l'any 2026 es trenqui aquest diàleg, aquest consens, aquesta disposició a seguir parlant, tot i que les posicions puguin estar més o menys allunyades. Crec que des del moment en el que es trenca el diàleg, aquí hi perdem tots. I el que pensi que això es resol d'una forma espontània o d'una forma màgica va molt equivocat. I prova d'això és que a partir de dilluns se'n tornem-hi amb les consultes buides, amb els quiròfans buits, i en aquí, pues, torno a dir, tots hi perdem, i és una llàstima. Jo espero que això es pugui buscar aquest fil d'on estirar i poder retornar a la via del diàleg, no? I espero que s'arribi a un punt en comú.
Senyor Carles de Casem, president del Col·legi de Metges, gràcies per obrir casa seva, la casa dels metges a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, i fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Senyor Javier Ureña, director general del Servei de Salut, també moltes gràcies per avui acompanyar-nos en aquest programa monogràfic per combatre aquesta xacra de les restriccions sanitàries. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Fem una petita aturada i tornem a més protagonistes per xerrar d'aquesta problemàtica, les restriccions sanitàries.
Vida saludable. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... investigació.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
Seguim a Vida Saludable, estem fent el programa especial d'aquest dissabte 14 de març des de la seu del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears, a Palma. Abordar les agressions sanitàries i com posar punt i final a aquests fets tan lamentables. Així és que introduïm una altra veu autoritzada, una protagonista capital en aquesta fulla de ruta per acabar amb les agressions, com és la gerent del Col·legi de Metges, l'advocada especialista en dret sanitari, Marian Fuster. Com està, Marian? Moltes gràcies per obrir la casa dels metges de Vida Saludable i Vetra Ràdio.
Gràcies a vosaltres per venir aquí i bé, benvinguts.
A veure, 1.400 denúncies l'any passat. Són moltíssimes. Estem en la mitjana nacional?
Sí, la veritat que anem augmentant any rere any. Els estudis que ha presentat el Consell General som de les comunitats autònomes que més agressió en tenim, tenint en compte el número de col·legiats, i la mitjana, bueno, número nacional no queda enrere, són més de 8.500 agressions i bueno, les xifres no són agradables.
I què dic, clar, una agressió pot ser un insult, pot ser una amenaça verbal o pot ser un cop físic.
Exacte, una agressió pot ser de qualsevol tipus, tenim tants insults habituals que se donen en consulta, com les amenaces, com les coaccions, com les agressions no autoritzades, qualsevol tipus de conductes, sí que se poden entendre agressions.
Quines són les agressions més dures que vostè ha tingut coneixement d'aquestes 1.400? Perquè el 12% són físiques.
Sí, la més dura, i la veritat que no va ser enguany, va ser l'any passat, va ser una tentativa d'assassinat d'un metge d'una mútua, on un pacient li va intentar clavar unes tisores en el coll, i la veritat que no va ser agradable el procediment en si, perquè va arribar a una condena de 8 anys de presó i l'expulsió d'aquesta persona del país. Va ser un procediment dur, sobretot per el metge, i li va dur, evidentment, unes conseqüències psicològiques a part de les físiques de la pròpia agressió.
Clar, perquè ha conegut casos, m'imagino, de metges molt afectats a la seva carrera, com bé explica vostè, per haver patit ensurs com aquests amb insults o cops o agressions més greus.
Sí, no només aquesta que he comentat, sinó també una altra doctora on una pacient la perseguia en su cotxe. Era una doctora que tenia fills i evidentment va estar bastant de temps sense poder anar per la consulta perquè, claro, tenia por del pacient.
Arribant a aquest punt del programa on estan dedicant íntegrament a parlar d'agressions a professionals sanitaris i volem acabar amb elles, tenim amb nosaltres a Alfredo Rodríguez. Ell és oficial de la Policia Nacional que exerceix com a interlocutor policial sanitari a les Illes, col·laborant activament amb el Col·legi de Metges. Molt bon dia, senyor oficial Martínez Rodríguez. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Hola, buenos días. Encantado y gracias por la invitación.
Alfredo, com col·labora la Policia Nacional amb el Col·legi de Metges? Perquè ens pareix una col·laboració molt adient, però com ho feis?
Pues bien, en la policía, en el año 2017, hablando de esta figura del interlocutor policial sanitario, se detecta en la Secretaría de Estado de Seguridad un incremento en las agresiones y toda la problemática con el sector sanitario. Se crea esta figura del interlocutor sanitario a nivel nacional y luego a nivel territorial en cada comunidad autónoma, que es la persona que hace de enlace con todo el sector sanitario para dar asesoramiento en todo el tema de esto de las agresiones. En este caso, nosotros trabajamos con todo el sector sanitario y con el Colegio de Médicos también con una estrecha colaboración.
La policia ha hagut d'assistir moltes vegades a calmar pacients o fins i tot, desgraciadament, a un hospital a detenir una persona que està fora de si?
Sí, nosotros, de hecho, se han presentado a nivel nacional ahora unos datos, ha habido aproximadamente a nivel nacional unas 700 actuaciones en centros sanitarios, ya sea de urgencias o de atención primaria, y aquí en Baleares hemos tenido unas 150 actuaciones, tanto en lo que es atención primaria, urgencias y servicio a domicilio, que también que son las ambulancias, todo el servicio que sea a domicilio, que son también personal que sufren agresiones.
Vostè, que és una veu autoritzada, més mai millor dit, de l'autoritat, hi ha paral·lismes en la societat del futbol que els àrbitres diuen són l'única professió que he d'aguantar que m'insultin sistemàticament, amb un metge o una infermera que també corren aquest risc? Perquè normalment qualsevol que fa feina el que sigui no se l'insulta quan va a la seva jornada laboral. I un àrbitre ho ha d'aguantar, en el futbol passa molt, i un metge o una infermera, com estem denunciant d'avui, també.
Eso es una cosa que estamos tratando de todas las charlas y la formación que damos a todo el sector sanitario. Trabajamos sobre dos premisas fundamentales y una de ellas es no normalizar estos insultos, que era una cosa que se tenía a veces normalizada y no se tiene por qué aguantar estas cosas. O sea, esto ya es una apreciación personal. Esa relación sanitario o médico-paciente, yo creo que en el momento que hay una falta de respeto, en el momento que hay una amenaza, ya no le digo una agresión física, yo creo que se rompe esa relación que hay.
Senyor Rodríguez, que els hospitals i centres de salut tinguin guarda de seguretat, imagino que no basta. Estan desbordats, són espases o són llats, són hospitals molt grans, no, han de donar suport perquè no arriben a tot, no?
Efectivamente, esto... Como hablamos, trabajamos sobre dos premisas. Una, como le decía usted, es el no normalizar las agresiones y otra es la denuncia. La denuncia es fundamental. Fundamental la denuncia, ¿por qué? Porque los hechos que no se denuncian son hechos que no existen. Entonces, si tenemos denuncias, todas las administraciones pueden tomar medidas, pues como por ejemplo aumentar la seguridad privada, los medios de seguridad, y son cosas fundamentales.
Marian, el conveni, i abans ja ho feia el COMIP, permet assessorament, acompanyament i tramitació jurídica. De fet, el seu departament se'n cuida i el metge ja no ha d'anar a la policia a formalitzar la denúncia, és així?
Així és. Un dels avantatges que donem als metges amb aquest conveni que han firmat amb CITSALU, el qual he d'agrair, evidentment, la seva col·laboració, és que el metge pugui venir al col·legi i tramitar la denúncia des d'aquí. Evidentment, el darrer que li fa ganes al metge quan ha sofert la agressió, quan surt de la guàrdia, és anar al jutjat, anar a la policia i tornar a reviure els fets. Nosaltres el que li oferim des dels col·legis és, tant via telemàtica com presencial, poder quedar un dia tranquil·lament, si ha de venir el suport per part d'Espaime, també tenen suport psicològic, i poder posar la denúncia des d'aquí.
És important la denúncia, com deia l'oficial Alfredo. En els metges o el personal sanitari se li fa un món per denunciar? És a dir, bastant tenen en la consulta plena, amb els turnos com per de més, denunciar ha de ser greu, se li ha de fer de costa amunt.
Sí, sí, por supuesto. Lo darrer que vol, com he comentat, és reviure els fets, i el que vol el metge després de l'agressió és oblidar, seguimos claro. Con el siguiente paciente i aquí no ha passat nada. I sí que passa perquè aquesta persona, aquest agressor, demà tornarà agredint, si no el mateix, a un altre metge.
M'imagino tant Marian com Alfredo que vostres dos tenen una comunicació fluida, desgraciadament, els agredits no ho de xerrar tant, però estan habituats a dir què ha passat, no sé, a tenir una comunicació fluida.
Sí, es fundamental muchas cosas por cuando hay una denuncia siempre nos comunicamos de cara a que ellos luego puedan tomar una serie de medidas, como por ejemplo solicitar una orden de alejamiento de esa persona. Eso es fundamental. Entonces, hay que estar un poco lo que es en comunicación para saber cuándo esa persona pasa a disposición judicial, porque desde la última modificación del Código Penal, el personal sanitario tiene carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ella. Con lo cual, una agresión, una amenaza grave, implica directamente la detención de esa persona.
Alfredo, perquè hi ha un 33% de reincidents, no ho sé, quan un fa malament una cosa ha de reflexionar com per no tornar a repetir-ho.
Sí, però hi ha un 33% de reincidència en les persones quan no hi ha una detenció o no se judicialitza.
Quan se sent impune.
Correcto, correcto. Cuando hay una denuncia o hay unas consecuencias estamos en un 0% de reincidència.
Ja s'ho pensen.
Efectivamente.
Una raó més, Marian, per denunciar.
Totalment. S'ha quedat demostrat que quan hi ha una sentència condemnatòria, quan hi ha un ordre d'allunyament, quan tu a un pacient li dius no pots acudir al centre de salut que està en el teu barri, s'ho pensa una altra vegada a l'hora d'agredir.
Clar, perquè els oients ho entenguin. Sempre es demana l'ordre d'allunyament perquè al final el més important és que el metge no se trobi novament a la consulta el pacient agressor. És a dir, només faltaria.
Claro, això també depèn un poc d'assessorament jurídic que tingui el metge. Jo sí que és una prioritat meva a títol personal demanar l'ordre d'allunyament davant qualsevol altre tipus de pena. És imprescindible que el pacient no torni a veure el metge.
I quan ve un president del col·legi, com ha comentat ell mateix, i ha telefonat a la seva gerent i es perd en dret per dir m'ha tocat de prop, uau, no deu ser fàcil, no? Perquè... Hi ha una estima cap un cap i que sap com a greu i tot.
Claro, la veritat que quan m'ho va comunicar el mateix dia el doctor Recasens i me va impactar moltíssim perquè el darrer que esperava és que un pacient pues, l'agredís. I ja t'ho agafes també un poc personal per la relació que hi ha, però bé, que queda clar que nadie està al marge d'una agressió, que inclús el president del Col·legi de Metges pot ser agredit.
Efectivament, Alfredo, qualsevol aquí. No s'ha de ser un supercàrrec com un president, li pot passar a un conseller, li pot passar a qualsevol a un hospital.
No, a cualquiera. Esto pasa desde el celador, auxiliar, o sea, todo el sector sanitario. De hecho, nosotros trabajamos y estamos tratando de esta instrucción de Secretaría de Estado también llevarlo al Colegio de Farmacéuticos, veterinarios inclusive, y cualquiera está expuesto a esto.
La setmana passada que va haver uns petits problemes en la recepta electrònica a canviar el sistema, el Col·legi Farmacèutic ens va traslladar això, que la gent no anava bé la recepta i se posaven tensos, nerviosos i desagradables.
Correcto, correcto.
Alfredo, què se suposa que ha de fer un sanitari si veu que el pacient s'està alterant? Els formen a ells per mantenir la calma i detectar conductes perilloses per acabar amb la consulta?
Sí, como bien le dije antes, nosotros desde el año 2017 estamos trabajando en formación y dar asesoramiento a través de charlas en centros sanitarios a todo el personal y les damos una serie de premisas. Pues normalmente cuando ellos saben que el paciente puede ser agresivo, tal, pues nunca estar solo, tener el espacio de trabajo diseñado de una forma, como bien comentaban en la última que trataron de clavarle un bisturí, una tijera, pues este tipo de materiales, tenerlos fuera del alcance de estas personas. Tienen luego también muchos centros vigilantes de seguridad que pueden también tenerlos a su lado cuando piensan o pueden tener claro de que esa persona puede tener actuaciones agresivas y, bueno, esta serie de cosas.
Sempre dubta la persona les limitacions que té un guarda de seguretat. No, és que me pot demanar el DNI, no només el número, però no el DNI, no me pot detenir. Un guarda de seguretat no és un policia, però què pot fer una situació al límit fins que vostres arribin?
Sí, un guarda de seguretat en l'exercici de sus funciones en su centro sanitario tiene capacidad coercitiva para ejercer la fuerza, para retener a una persona que haya cometido un delito. Como bien le decía, el agredir a un sanitario es un delito. El agredir a un
sanitario. Pot demanar que s'identifiqui esa persona?
Claro, no, retenerla hasta la llegada de la policía.
Uh-huh. Perquè, senyora Fuster, per què han suggerit al Parlament que els grups polítics canviïn la llei? S'ha de ser més dur per acabar amb això?
S'ha de ser més dur i s'ha de legislar com toca, perquè la llei de salut actual realment no és clara. El que fa és, diu que se pot iniciar un expedient sancionador en aquells ciutadans que amenacen i coaccionen, però realment amenaçar i coaccionar és un delicte. No té cabuda dins un expedient administratiu. Per tant, nosaltres el que sí que demanem és que se legisli com toca. Se legisli com toca, se reguli quines són les conductes que realment a via administrativa se poden castigar i se posin unes multes en conseqüència.
Per ser una mica positius, Alfredo, quan han hagut d'actuar han notat empenidiment de qualque pacient que ha reflexionat i ha dit m'he equivocat, he insultat en el metge i s'ha relaxat i no ha hagut d'anar a majors?
Sí, la gran mayoría de los
tienen un poco de sentido común.
Correcto. Normalmente es gente que en un momento dado, por una serie de razones, pues tiene una actitud violenta que luego pues reacciona a ella y se da cuenta de que lo que ha hecho no está bien, en la gran mayoría. Y de hecho, cuando se ven que hay sentencias y hay una, ¿cómo se llama? A esa actuación que tiene violenta y una consecuencia, la gente normalmente, por eso le digo que no hay reincidencia.
Senyor Letrada, és un eximent empenedir-se, donar-se contra tot d'una i explicar, mira, he tingut un mal dia, m'he equivocat totalment.
Quan ja estan dins el procediment judicial, no. Però bé, nosaltres, el que m'ho trobat la majoria dels casos, per no dir 90%, és una conformitat, evidentment. No arribem a judici per això mateix, perquè el pacient reconeix el que ha fet i se li aplica la rebaixa de la pena.
Mm-hmm. Però segueix amb el mateix metge?
Bueno,
s'intenta que no.
S'intenta que no,
clar, perquè això és important en el final.
Sí, s'intenta que no. Nosaltres ens no prioritat que hi hagi un canvi de cupo, tot d'una que se produeix agressió. I després, bueno, si hi ha sort d'un allunyament, evidentment hi ha un canvi de cupo. Bueno, és una lluita que tenim.
Marian, per posar encara les coses més fàcils als col·legiats i col·legiades, tinc entès que aquesta setmana vostè i la secretària general han fet una webinar. En què consistia? S'ha explicat fil per randa com s'ha de fer?
Sí, el webinar que vàrem realitzar, vàrem explicar el conveni nou de CIPSA, amb CIPSALUT en què consistia i vàrem tornar a recordar que el col·legi està a la seva disposició i bé tot el procediment en què consisteix.
Alfredo, ara el Col·legi Oficial o el Servei de Salut denuncien en nom del metge agredit, però antigament havien d'anar a una oficina de policia, s'havia de personal sanitari i per això molts no arribaven a denunciar realment. Als metges els hi costava més anar a la policia?
Sí, bueno, de hecho la denuncia es personal. Cuando hay una agresión tiene que ser la persona afectada o la persona perjudicada quien presente la denuncia, en muchos casos pues acompañada del servicio jurídico del Colegio de Abogados o del Colegio de Enfermería en otros casos. Sí es cierto que eran muy reticentes ellos tenían miedo con el tema de los datos de carácter personal. No sé, pues a la hora de poner la denuncia. Pero bueno, desde hace tiempo hemos articulado una forma de que ellos con el número de colegiado y el domicilio del centro de trabajo presenten la denuncia. Pero sí que, de hecho, si ve usted los datos de la denuncia, hemos conseguido que vayan aumentando gracias a la formación y a la importancia de trasladar la importancia de la denuncia, pero tenemos 29 denuncias el año pasado. Y así todo hemos subido un 60% comparado con el anterior, con el 24.
Clar, aquí és un debat interessant. Vostè creu que és de lleó, no? És una cosa que passa arreu d'Espanya, és a dir, passa a qualsevol lloc de qualsevol
sí,
territori.
Sí, perquè el territori nacional no és una cosa que sea d'aquí de Baleares.
I va en augment perquè denuncien més, però això hi ha més casos, no?
Sí, no és que hi hagi més agressions, les agressions van més o menys
similars.
Lo que hemos conseguido es, a través de la formación que damos y los consejos del asesoramiento, pues que la gente no normalice esas agresiones, que gracias a Dios, sobre todo, son verbales la gran mayoría a través de amenazas, las mínimas son físicas, que no las normalice y que denuncie más.
I un company sanitari, per això ha dit vostè que en la mesura possible sempre tingui algú de vora, pot ajudar a mediar també.
Sí, claro que puede. Sí.
I debe.
Y debe, efectivamente, porque no se debe normalizar y permitir esas situaciones, ¿por qué? Porque el que empieza con una simple amenaza, un insulto, y ve que no hay una consecuencia, va incrementando, pudiendo llegar a una agresión física.
La darrera qüestió, Alfredo, quin missatge li agradaria traslladar a la societat a l'hora de, sobretot el pacient que va irritat a una consulta, perquè tots tenim problemes personals, evidentment, i tenim estrès, però no l'ha de pagar amb un metge o una infermera.
Efectivamente, tengan en cuenta que esta gente está ahí para darles un servicio a la persona. Entendemos que muchas veces llegas a un servicio sanitario que en unos momentos dados puede estar colapsado por la llegada de mucha gente, que todo el mundo tiene unos problemas personales, pero no tiene por qué eso desencadenar en violencia física y verbal.
Ho diu molt bé el senyor Rodríguez, Marian Fuster, estan els sanitaris per cuidar del més preuat d'una persona, que és la salut. Quin missatge voldria donar als col·legis i col·legiades que denunciïn que el col·legi els farà costat?
Bueno, jo me repetiré hasta la saciedat i jo el que vull que els col·legiats veïn que això és casa seva, que des d'aquí el continuarem tot el procediment, les apoderem en tot el que faci falta i li facilitarem les coses perquè aquesta situació no se torni a repetir.
Marian Fuster, gerent i expert en dret sanitari del Col·legi de Metges, gràcies per aquesta entrevista, per aquesta problemàtica posar fil a l'agulla i també pel que feia l'ensaïmada, que els oients no ho veuen, fa l'horeta, però vostè s'ha anat cuidat que estiguen còmodes i que sempre és un gust. Gràcies per obrir la casa dels metges.
Gràcies a vosaltres.
Senyor Alfredo Rodríguez, Policia Nacional, interlocutor policial sanitari de les Balears, gràcies per col·laborar activament amb aquesta problemàtica i per conversar, que sempre és un gust. Gràcies.
Moltes gràcies per l'invitació.
Laura, aprofita el cap de setmana, que encara queda mig.
Igualment, Carles.
Vinga, tornant la setmana aquí a Vida Saludable. Gràcies.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional.
13, 14, no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo.